Al matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, Josep Alavedra Bosch. Bon dia, historiador.
Què tal, Raquel? Com estàs?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de descobrir a la nostra convidada. Ja he fet un spoiler.
Ja has fet un spoiler. Avui que fa un dia una miqueta gris, jo penso que la convidada ens farà sortir una miqueta al sol, perquè és una persona fantàstica, com sempre, totes les persones. Una persona que va amb moto, amb casco de color de rosa, una persona que ha sigut capaç de juntar diferents sensibilitats artístiques, de gent que fa coses, amb un espai que no avancem, un espai públic, un espai doncs, que aporta tota la seva vitalitat, i una persona que també li agrada la Mafalda, m'han dit, que li agrada molt. O sigui que sortirà una miqueta al solet amb aquest dia griset que fa i coneixerem la nostra convidada.
Doncs vinga, ens posem en situació. En una altra alegria de viure, de la temporada passada, vam convidar el periodista Jordi de Riba, director de l'I Sabadell, i ens va recomanar doncs, buscar la nostra convidada perquè doncs, ella compartís amb nosaltres la seva experiència professional i vital.
Jo diré, per ser plural, com he dit, una persona que fa cultura des dels barris, que fa una programació cultural des de fa molts anys aquí a Sabadell, molt notable, que és molt estimada i que a més està passant per un moment complicat, que és l'ànima de l'Àgora, la Maria Antònia Cabistany, que espero que pugui venir perquè té històries a explicar mil i una i a ella sí que li faltarà temps, en una hora.
Compartim.
Doncs a Maria Antònia Cabistany, ànima de l'Àgora. Bon dia i benvinguda.
Bon dia. Bon dia.
A veure,
com esteu?
Doncs amb moltes ganes de descobrir. Ja el Jordi ja ens avançava que ens faltaria temps. Anem per via. Comencem doncs, explicant els teus orígens, perquè tu no vas néixer a la nostra ciutat. Explica'ns a on vas néixer i també com recordes els primers anys.
A veure, va.
Va, començo, eh? Comença. Vaig néixer, on diríeu que vaig néixer jo?
Aquesta manera de parlar sona molt, molt, molt cap allà, eh?
Vaig néixer a Olot. A Olot fa bastants anys, però mai dic l'any que vaig néixer.
I això per què? No t'agrada dir quina edat tens, Maria Antònia?
No, és que no m'ho dic ni a mi mateixa.
Molt bé.
No, és que no ho vulgui dir, és que a mi mateixa tampoc m'ho dic. No.
I va ser a Olot mateix, a Olot Ciutat?
Sí, Olot Ciutat, sí. Uh-huh. Sí.
I
quants anys vas viure a Olot? I parla'ns també una mica de la teva família, no? Dels pares, a què es dedicaven, si tenies
doncs,
germans.
Sí, no, filla única. El meu pare i els meus avis tenien una fusteria, havien vingut de Barcelona, com es diu, després de la Guerra Civil van venir deportats a Olot, desterrats, perdó, i bueno, era els anys de la Llei del Silenci. Allà el meu pare i dues germanes més que tenien van créixer, ja devien arribar amb 17 o 18 anys i van fer la seva vida. El meu pare va conèixer a mi mare, que era de tota la zona de muntanya, amb família de la Garrotxa, i una família meravellosa, Casanovas Canal, però molt, molt, molt bona, treballadora. Bueno, és que ara explicaria tantes coses, a més, molt, perdoneu que ara ho diré, molt matriarcal, que sé, penso que això ens va anar molt bé.
Sí, segur que et va marcar.
Sí, digues, 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 Pep.
I recordes l'olor de fusta o no? L'olor de fusta...
Sí, sí, el que passa que no hi anava massa, però sí, sí que la recordo. Sí, 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 la recordo. Sí, 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 ho recordo. I era molt agradable, la veritat.
Jugaves al carrer, jugaves amb altres...
Sí, sí, jugàvem al... No, al carrer no, jugàvem a... Bueno, no, era un olot, era petit, i nosaltres estàvem a les afores i jugàvem a més o menys els veïns del costat, de les cases de pagès, de, bueno, i d'alguns veïns que encara som molt amics i tenim molt bona relació. Sí, i jugàvem...
Home, el deix encara el tens, eh? El deix encara...
Bueno, el puc tenir més. No, eh? ja intento que no em surti gaire, perquè si no l'haig d'exagerar molt, però em sembla molt divertit, la veritat.
I a quin col·legi et vas anar? Quin recordes, el col·legi?
Sí, sí, vaig anar a l'escola pública, a Malagrida, perquè la meva mare, que era filla d'un músic i d'una, bueno, d'una senyora de pagès, una gent boníssima, però es van casar en temps de la República, abans de la República, perdó, i després en temps de la República es van divorciar. I sí, 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 bueno, sense cap problema, sense cap discussió. Jo a la meva vida no he vist ni una sola discussió enlloc, vale? Aleshores van divorciar, i quan va acabar tot això, va entrar el Franco, no van acceptar mai a les dones divorciades. La meva àvia no es va voler ajuntar altra vegada, perquè no, perquè tenien vides diferents, i malgrat que hi havia una relació magnífica, i bueno, va ser mal vista, però llavors la meva mare va anar a una escola de monges, i la veritat és que no s'hi va trobar gens a gust, suposo que per tota la història, i va decidir, i això m'ho explicava a mi ella, que la seva filla no aniria mai a una escola de monges. I per tant em va portar a una escola pública, a l'escola Malagrida. I allà hi vaig anar, molt bé, i després vaig anar amb 10 anys a l'Institut d'Olot. I fantàstic, i bé.
Vas acabar a Olot tot el... Fins
sí, 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 sí.
Que vas fer, sí, sí. Pou o preu? Que vas fer, preu?
No, pou. Cou. Jo vaig ser dels primers de cou, sí.
Ja no ets una xica de preu, vaja.
No, jo era de cou, sí.
De cou.
Sí, sí, sí. I la veritat és que molt bé, molt, molt bona, molta tranquil·litat, molt, molt bon ambient sempre, molt... Ara sí que és veritat que era la llei del silenci, vull dir que, a veure, parlàvem de... Sí, perquè, segons què, no, ni ho sabia que existia, ni que havia passat, però vull dir que teníem una vida tranquil·la, agradable, molt fàcil i molt, molt feliç, la veritat, una família meravellosa. Però... I ja us dic, mai ni un sol crit, ni una sola baralla, ni un sol res, ni a casa, ni a les famílies que jo coneixia, enlloc. Mai.
Això m'ha sorprès moltíssim, Josep, perquè evidentment doncs, el conflicte forma part de la vida, i llavors a viure amb aquesta serenor, amb aquesta tranquil·litat, suposo que també et marca, no?
Sí, la veritat és que sí. Jo us dic que vaig descobrir moltíssimes coses de la vida llegint. I després llegint, per exemple, novel·les de sèrie negra, que vaig descobrir la maldat, perquè jo de la maldat pràcticament no sabia ni que existia. Vull dir que la veritat és que ho vaig anar descobrint després, per desgràcia, però no en primera persona.
I després d'Olot ja vas venir cap aquí, no? Diguéssim, vas acabar...
Sí, perquè després quan vaig acabar, quan ja estava acabant el COU, la majoria de nois i noies van dir que volíem estudiar, i alguns van dir, bueno, anirem a Girona, i la meva mare em va dir, doncs nena, a Girona, i vaig dir, no, a Girona, no, a Barcelona. A Barcelona o a Bellaterra. Vale, coneixia, els meus pares coneixien gent que vivien a Sabadell i es van posar en contacte i van dir, home, millor per anar a Bellaterra, millor Sabadell que no pas Barcelona. Vam estar mirant i vaig venir a una residència aquí a Sabadell, la primera vegada que vaig veure monges de prop.
Això t'anava a dir, perquè era una residència de monges, o sigui que al final, malgrat que
sí,
malgrat tot,
bé.
Al final, i bé, bé, l'experiència.
Molt bé, sí. Fantàstica.
Quina residència era?
Era la residència que després hi va haver els Drapaires de Maús, és la que estava a la plaça de... Com es diu? La plaça de... No em sortirà.
A veure, historiador.
que arriba ara tampoc em surt, és la que està a prop del carrer Sant Pau.
Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí.
Saps per què t'ho dic? I ara faig això un...
Sí.
Anem ara, que en Pau descansi. Sí. Anem ara també hi va ser, de jove, aquella residència.
Ah, mira.
Sí,
doncs,
sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
I que
s'estava com... molt bé.
Exacte, oi que te'n parlava bé?
Sí, sí, em deia que s'estava molt bé l'època.
Sí, sí,
que
sí.
Que mare va venir a la residència perquè tenia com tuberculosi.
Uh-huh.
Llavors havia d'anar al metge. Bé, bueno, ja sí. No es puntiu, però vaja, aquí va estar-hi, me mare.
Sí, 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 sí.
Estava molt bé aquesta residència.
I a més vaig, clar, començar a conèixer gent d'altres llocs que havien vingut a estudiar també a Barcelona o a Bellaterra, i a gent que altres que vivien allà, que gràcies a les companyes que tenia vaig descobrir un món que jo no sabia ni que existia. Hi havia moltes mestres que estaven vivint allà i algunes treballaven a Torre Romeu. Uh-huh. I jo veia que, bueno, que comentaven coses interessants, que veia que es veien amb gent interessant, i ho veia de vegades des de la finestra perquè eren molt prudents. Però, bueno, l'any següent, una d'aquestes mestres que treballava a Torre Romeu em va dir: Maria Antònia, em donen un pis de mestres, tu vens amb mi a Torre Romeu a viure al pis de mestres amb mi. I vaig dir: ah, molt bé, fantàstic. I la meva mare i el meu pare van dir: bueno, si és el que vols, sempre he tingut la gran sort de que m'han respectat. Mm-hmm. Sempre, em van educar que jo havia de prendre les decisions amb prudència i saber què havia de fer, però que si era la meva decisió, doncs ells, fantàstic, encantats.
Però quin canvi, no? D'Olot a Sabadell i després de Sabadell a Torre Romeu, que devia estar en lluita també, no? Era la lluita obrera, era una lluita del franquisme...
Sí, vaig descobrir un altre món que no coneixia gens. Mm-hmm. I la veritat que em va fascinar, perquè només vaig conèixer gent compromesa, a més molt diferent una de les altres. Ningú va intentar convèncer mai perquè m'involucrés amb ells, al contrari, em deien: no, no, tu, i gent que parlava en català, tu, mira, tu, escolta, em veien una nena que el que tenia ganes era d'aprendre i de descobrir. I deien: no, tu mira aquí, tu mira allà, tu mira més cap aquí, tu mira més cap allà. I vull dir, a la universitat també va passar. Tenia una amiga fantàstica que després vam ser com germanes, bueno, molta gent vam ser com germanes i germans. Uh-huh. Deien: no, tu llegeix aquesta, el que diu aquesta pancarta, però ara llegeix l'altra, i ara llegeix l'altra, i informa't, perquè l'important és estar ben informat i que sàpigues el què. I això, doncs, com que també m'ho havia dit ma mare, doncs suposo que em va anar marcant. O sigui que ja està, ja veus tu.
O sigui, quin canvi, quin descobriment, quin gir, no?, a la vida, i suposo que també contenta després, doncs, per la teva tasca com a professora durant 10 anys, no?, també.
A l'escola d'adults, em sembla.
Sí, sí, perquè, clar, estàvem molt vinculats, un munt de gent, a totes les lluites que hi havia, de tots els nivells, i, clar, a Torre Romeu es va començar la gent del barri, la gent compromesa, que volia aprendre a llegir i escriure, que volia fer activitats culturals de part de les activistes que ja ho feien, i es va començar a tot Catalunya, vull dir, es va començar a moure. Uh-huh. I a mi em van dir: escolta, tu que estàs a la universitat, per què no, però de manera voluntària, què et semblaria fer classes? Jo vaig dir: sí, home, i algú altre també, eren diversos, i vam començar a fer classe, i després, evidentment, això ens va portar a conèixer molta altra gent de molts altres llocs, que també s'estaven, fins que això després, jo continuava estudiant, fins que després això es va legalitzar ja, i es van crear les places de les escoles d'adults, i, bueno, i a mi, doncs, em van donar la de Torre Romeu, i allà vaig... que ja us dic que hi estava, ja feia temps i compromesa, i vaig continuar amb la mateixa passió.
Ja vas decidir no marxar de Sabadell, m'imagino. Ja vas començar, doncs, a arrelar-te, no?, a fer tot aquest teixit.
Perquè hi havien hagut més coses, també, home, a nivell de relació més personal amb algunes altres persones. Vull dir, sí, no, jo em vaig vincular molt amb Sabadell a tots els nivells, sí.
I ensenyaves a llegir i escriure, oi?
Sí.
Llegir i escriure, sí. I el... I això que vas notar, que hi havia interès per la gent, tenien ganes d'aprendre?
Moltíssimes ganes, i deien: quina pena, que trist. Jo me'n recordo que la primera vegada que una senyora al cap de, bueno, de venir unes quantes classes, em diu, saps què? Que passant pel carrer he pogut llegir el nom dels carrers i no els havia pogut llegir mai. Saps que he pogut llegir la carta d'una filla o d'una germana, o ja no me'n recordo bé. Saps que... Oh, van, estaven, evidentment, eren gent, eren dones la majoria, molt, amb moltíssimes ganes, amb coeficients intel·lectuals altíssims, ja us ho dic jo, molt preparades a altres nivells, i evidentment el que no sabien era llegir i escriure, perquè no els havien ensenyat mai, però amb moltíssimes ganes d'aprendre, i jo vaig aprendre moltíssim d'elles, i ens ho passàvem pipa, i vam fer 10.000 coses, no només vam aprendre a llegir i escriure, sinó els contextes, història, a sortides, a cinema, a Barcelona, vull dir, buf, fèiem 10.000 coses i eren unes dones meravelloses, superactives i fantàstiques.
És que a vegades això no donem importància, diem llegir i escriure, i és el més important, eh? Si tu saps llegir i escriure, si la tasca que feu o que fan els mestres, aquest nivell és importantíssim, eh? Perquè tenint aquestes eines pots entendre el món, eh?
Evidentment.
I després, clar, no era només llegir i escriure, era entendre això que dius, no? Era, bueno, jo llegeixo això, ho entenc, però vaig més enllà, no només que ho llegeixo, sinó sé què vol dir i en quin context està escrit i en quin, clar, perquè et comporta moltes més coses, no? Sí, sí, la veritat que per mi va ser apassionant.
I suposo, Maria Antònia, que a més, apassionant per veure també la projecció, no? Com el barri doncs, anava creixent, anava evolucionant, no? I com la gent doncs, anava guanyant també doncs, a qualitat de vida.
Oh, i tant que sí. Sí, sí, el que passa que jo el que veia més era les actituds tan de... evidentment, de millorar de vida, però sobretot d'aprendre, de fer, de canviar el món, de fer-lo millor, de fer-lo més igualitari, de que, aleshores, això, clar, i sabeu què? El més important per mi, la generositat. Jo vaig aprendre i vaig descobrir, evidentment, a casa meva i al meu entorn havia estat molt generós, però la generositat que vaig arribar a descobrir, el que vas descobrir tu a tot el meu jo, la generositat, i tant, va ser fantàstic. Vull dir, i de veritat que per això, que per mi va ser, però no per mi, jo penso que per tothom que hi estava, i per això jo penso que s'han de dignificar zones, barris, gent, perquè si no, no, allà no, ui no, aquell bar, com? Però tu coneixes, però tu hi has anat, però tu saps què ha passat, però tu saps com viuen, però tu saps què... Saps? Aleshores, no sé, jo sé que sempre m'ha agradat molt trepitjar carrer i conèixer les realitats de veritat i bueno, ja us dic, una experiència meravellosa. Encara avui tinc grans amics i amigues a tot el meu. I, bueno, i a la resta de Sabadell, també.
Fem una cosa, fem un respir, perquè t'hem demanat que posis banda sonora, també.
És que m'emociono, perdona.
No, a mi m'encanta, també, o sigui, aquest recorregut i descobrint també aquesta part que no coneixíem. T'hem demanat el que dèiem, algunes cançons. Comencem amb un concert que es va enregistrar al Palau de la Música. Digue'ns quina cançó és i per què també doncs, l'has escollida.
Que era aquesta que deies de l'elèctrica, no?
Sí, l'elèctrica d'armes, sí.
I la Copla de la Mediterrània, no?
Ah, vale,
a Sant Martí del Canigó.
No,
per què l'has triada? Per què l'has triada, Maria Antònia?
Ah, vale, em pensava que estava sonant. No,
no
està sonant,
ara la posarem,
no?
Ara la posarem, però has de fer la presentació.
Home, perquè, clar, perquè ara hem parlat de temes socials, però quan els temes culturals, clar, jo vaig tenir, penso que la gent de la meva generació vam tenir una gran sort, que és que vam poder viure la música al carrer cada diumenge. Les coples estaven a totes les ciutats i pobles de Catalunya i era meravellós escoltar la música. I això et fa estimar no la copla i la sardana, que sí i molt, sinó tota la música. I aleshores, bueno, vaig triar aquesta perquè aquesta em puja els ànims i em puja, però bueno, sí, sobretot per l'estimació de la música i de les sardanes i de la...
Doncs vinga, Toni, que ens pugi l'autoestima a tots i amb aquest record que ens oferia també doncs, la Maria Antònia doncs, a fer volar la imaginació. ara que parlàvem de la cultura, doncs explica'ns que un dia també doncs decideixes fer un altre canvi i l'any 1997 em sembla que et presentes a un concurs per gestionar l'espai Ágora. Explica'ns com va ser que vas fer doncs aquest canvi.
Només deixa'm dir una cosa, que aquesta música és que suposo que vosaltres també us emociona, però és que emociona. La veritat que és meravellosa. Bé, bueno, ja està, dit això.
I emociona, Maria Antònia, venen ganes d'agafar la moto.
No.
No. Una moto, no? Allò que dèiem abans, com el
Pere. Sí, però no sé, no ho sé. Venen ganes de ballar així, de moure't, no sé. Sí.
Digues això que deia la Raquel, sí.
No, què és el que...
Aquest canvi de vida.
Ah, sí, el canvi de vida. Bueno, no, perquè quan vaig estar molts anys a Torrelameu, però, bueno, clar, a nivell personal també... Vaig conèixer una persona meravellosa, bueno, n'he conegut moltes de persones meravelloses, però la persona que, amb la que estic compartint la meva vida, estem compartint la vida des de fa 35 anys, em sembla, el Joan, que per cert és de Torrelameu també. Sí, aleshores, sí.
Torrelameu, de Torrelameu al cel, eh? Això,
sí, quasi. La veritat és que sí, mira que vaig arribar a conèixer nois meravellosos, però la veritat, com ell, ni un, meravellós en tots els sentits, i bueno, vam formar família i vam tenir dues filles meravelloses, i clar, jo el ser fill única i ell treballar moltíssimes hores, per sort i bé, bueno, vaig anar ajornant lo de tornar a la feina, excedències i tal, fins que bueno, vam tenir un problema que no, la persona que havia de venir a cuidar les nostres filles no va poder, per circumstàncies personals, i vam dir tots dos, a veure, no podem estar corrent i deixant-les cap aquí, cap allà i cap aquí, ara és un altre moment de la nostra vida que és molt important, que és el de la família, i vaig decidir que ho deixava tot, i bueno, deixava tot, diríem, oficialment, eh? Després vaig fer 10.000 altres coses, eh? Uh-huh. Però que no em comportessin aquests horaris i vaig dedicar, exacte, i em vaig dedicar 8 anys, 10 anys pràcticament a les meves filles. I va ser meravellós perquè vaig estar amb ella, estàvem amb el meu home els caps de setmana i fèiem una vida familiar meravellosa. I em vaig posar l'ampa de l'escola, vam fer coses amb altres pares, vam fer moltíssimes activitats, però sempre pensades en família.
I sempre i així, implicada, sempre fent coses.
Sí, bueno, això sí. Sí, això sí.
Un cul d'angúnies, eh?
Bueno, sí, això el meu home ja m'ho diu, de vegades em diu, vols estar quieta una mica, sisplau, però bueno, però sí, però bueno, perquè ens ho passàvem molt bé, la veritat, i ja està, i després amb gent que coneixia, que volia, que s'estava muntant al centre cívic de Sant Oleguer d'una manera diferent als demés, hi havia tota una sèrie de discussions, de veure com seria, com no seria, amb gent meravellosa de les entitats, en aquell moment a l'Ajuntament de Sabadell, l'Olga Jiménez estava de regidora al cap d'això, i el que volia era a veure què es feia i què no es feia, i per què es feia. La veritat va ser una etapa de discussió meravellosa, i bueno, es va decidir que el centre cívic aquell no havia de ser, que havia de ser un espai, hem d'anar ràpids, vale, vaig ràpida, que havia de ser un espai obert, plural, actiu, participatiu, que tot això ho tenia tothom clar, però que sí i sí no. O sigui, que per exemple, un punt de trobada hi havia de ser, una cafeteria hi havia de ser, però que no havia de ser un espai que sense cap tipus de previsió, perquè els altres espais de la ciutat ja es havien donat compte que llavors quedava que no es podia fer realment res interessant, i aleshores ja està.
Sí. Era una època que es discutia tot, no? Que tot
la veritat és que molt bé. Bueno, es discutia tot amb qui volia discutir, la veritat. I aleshores va ser interessantíssim. I bueno, ho van treure a concurs i em van dir la persona que volia portar el bar, em va dir, Maria Antònia, tens el perfil per portar el tema d'activitats culturals i socials d'aquest espai i de presentar un projecte. Per què no presentem un projecte? Fem una empresa petita, evidentment, i ens presentem al concurs i, evidentment, vam fer un projecte cultural que a mi em va semblar fantàstic de fer i, efectivament, van dir, ostres, doncs molt bé, i ens van donar perquè no buscaven un perfil d'una gran cafetera.
L'alegria de viure.
Em plau la gent que dubta i abans de tot consulta el seu cor indecis. M'agraden els que viuen, els qui es contradiuen molt sovint d'improvís. Em plau la gent que oscil·la, que constantment vacil·la, que no s'instal·la enlloc.
Maria Antònia, i també et volíem demanar per com veus ara el moment actual, no? La cultura en aquest temps de pandèmia.
Molt complicat, ja no ho sé. La veritat és que ja no... Ah, perdó, no és a mi, no? Vale. Que ja no, la veritat és que està, és tan complexa, és tan cada dia diferent, cada dia les informacions... Mira, ja no ho sé, la veritat. Ja no sé ni què pensar. Perquè el món de la cultura està clar que és segur, està clar que es poden fer coses, que és necessari fer-les per tots els, en tots els sentits. I la veritat és que no ho entenc. Abans podia entendre, però ara cada vegada entenc menys res, la veritat. Em sap molt greu, molt.
Sí, és complicat, eh? Val més a vegades això que... És de les coses més segures la cultura i és el que menys ens donen, eh? Vull dir, només... És terrible, sí. És terrible.
La veritat, sap molt greu.
Malgrat tot, com comentaves, Maria Antònia, doncs la cultura és segura i així ho demostreu doncs, a totes les entitats, no?, que programeu activitats a la nostra ciutat, i nosaltres avui el que et volem fer és una mena d'homenatge i també tenim algunes sorpreses, com t'havíem dit, tenim un missatge. Escolta amb atenció, és el teu amic Josep Monràs, més conegut artísticament com a Montpep.
Hola, sóc en Josep Monràs i només volia dir quatre paraules, que és poc, perquè es pot parlar molt i molt bé sobre la Maria Antònia Cabestany, que és una persona dinamitzadora total de la cultura. Només tinc coses bones i agradables de pensar d'ella. Vull dir, jo he tingut l'oportunitat de també fer actuar allà a l'Àgora, de veure actuacions de tota mena, perquè allà es belluga molta varietat de cultura, i ella ho porta d'una manera magnífica, vull dir, i entranyable. És una persona que hi posa el cor, una persona que s'entrega a que tothom estigui bé, que tot vagi bé, i ella està contenta veient que els altres disfruten, que poden col·laborar també, aportar, participar, i ella, doncs, d'alguna manera, també anima, no d'alguna manera, de totes les maneres, anima, sempre està animant a darrere, de qualsevol mena i manera, tothom. Vull dir, que Maria Antònia, tot el meu agraïment a tota la tasca que estàs fent. Ja està. Una abraçada ben gran.
Doncs una abraçada també ben gran de tornada de part de tots tres, seguim perquè comprovant que la gent se sent com a casa a l'Àgora i no ho diem nosaltres. Escolta aquest missatge que també han deixat per tu.
A la Maria Antònia, la Maria Antònia de l'Àgora com la coneixem, per agrair-li la seva implicació en la vida cultural de la ciutat, però sobretot per la seva manera de ser amable, carinyosa, propera, acollidora i un gran etcètera, 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 molt llarg. Una abraçada i mil petons. Soc la Carme.
La Carme Tortajada, també una abraçada per ella. I també doncs, ara escoltem a l'artista i rapsoda, la Lídia Guarche.
Parlar de l'Àgora és parlar de la Maria Antònia, i a l'inrevés. Parlar de la Maria Antònia és parlar de l'Àgora. Ella sempre ens ha obert les portes quan hem anat a presentar-li alguna proposta. Jo m'hi he sentit acollida, en el seu espai. Però aquest espai no seria el mateix sense la seva empremta. Ella és l'ànima de l'Àgora, juntament amb el Joan, el seu marit. Recordo les sessions dels tastets d'art, que durant 4 anys consecutius, i més o menys cada mes i mig, jo 2 mesos celebràvem. Convidàvem artistes de facetes molt diverses. Van venir lutiers, escultors, pintors, escriptors i poetes, músics, perfumistes, ceramistes, vitrallers, artesans de la joieria. I en un ambient càlid i proper ens explicaven el seu procés creatiu, la seva trajectòria, la passió i el treball, abocats en la seva obra. Tot acompanyat amb un senzill tastet gastronòmic sempre relacionat amb el perfil i tarannà del convidat. Després de les seves intervencions s'obria un debat tertúlia entre el convidat i les persones assistents que omplien aquelles tardes de diumenge. En definitiva, abocar l'Àgora és com abocar casa nostra. I la Maria Antònia té la facultat de fer-nos sentir a casa.
Maria Antònia, suposo que contenta, no?, d'escoltar aquests missatges de la Carme Tortajada, la tècnica de l'Ajuntament de Sabadell i promotora cultural de Belles Arts, de l'artista del Mont Pep, i també, com escoltàvem ara, la Lídia Guarch, també doncs, artista. Això és el que et queda, no? Això és el que et dona l'alegria de viure, no? Tota la gent que suposo que has conegut, no?, que has ajudat i que també doncs, hi ha hagut bascanvi, no?, que també t'han ajudat.
No. Ajudat no. Han ajudat. L'Àgora, de vegades hi ha gent que diu, i ho han dit, no? L'Àgora és la... No, l'Àgora no és la Maria Antònia, perdona. L'Àgora és el que ha passat, el què, el qui i el per què han passat a l'Àgora. Perquè a l'Àgora tot el que hem dissenyat, programat, directe o indirectament, ha tingut sempre un per què. Grans professionals o grans amateurs, però sempre un per què. I de vegades algú em deia, escolta, i per què programes, no sé, si aquí, no sé, ara un exemple, per què programes el José Luis Landry de Castanyoles a l'Àgora? I deia, perdona, tu has sentit aquest senyor meravellós, músic, castanyoletista dels millors d'Europa, que... Per què no puc programar, o per exemple, una altra, que alguna altra activitat o algun altre espectacle que es feia a Barcelona a la 1 de la nit en un local gay? Per què programes això a les 7 de la tarda? Per què? Perquè és un gran artista. Per què no es pot programar a l'Àgora? Però, o sigui, sempre tot ha tingut un per què, no? Que primer hi ha hagut rigorositat, no és vinga, vine i fes, sinó és què hi ha a darrere d'aquest espectacle? Hi ha qualitat? Hi ha qualitat? Dius coses? Per què les dius? Perquè aleshores, bueno, no era va, vine a tocar, ala, va, vine, i no és que vindrem i t'omplirem. No. Sí, bueno, però m'interessa quin tipus de música feu, per qui la feu, què esteu dient amb el vostre... M'entens? Aleshores, bueno, jo sóc molt oberta amb tot, però amb aquestes coses he set molt estricta. Vull dir, segons què sí i segons què no, i segons qui sí i segons qui no. I ja us dic que ha passat gent d'arreu, i penseu que portem, no ho sé, en aquests anys, potser més de 3.500 espectacles, més de 3.500 activitats, de veritat, amb tot tipus d'entitats, sempre que aquestes entitats, aquests grups de teatre, aquests grups de música, que hagin set gent de veritat que hagin tingut un per què de venir a l'Àgora, evidentment.
Bueno, i una miqueta per anar acabant, doncs seria això, no? Que l'Àgora seria, com diu la mateixa paraula, no? És aquest espai públic, és aquesta plaça, no? Aquesta plaça sí. on es troba la gent que fa coses, no? I tu d'alguna manera les coordines o dones pas, no? Però que és l'àgora, és el lloc de trobada, no?
Sí.
Doncs un lloc de trobada que jo diria s'ha tornat ja doncs, imprescindible a la nostra ciutat. Maria Antònia, se'ns acaba el temps i anem tard. Ens has de recomanar algú perquè també doncs, passi per aquí per l'estudi de Ràdio Sabadell i ens expliqui la seva experiència.
Doncs mireu, us podria recomanar a moltíssima gent, perquè tota la gent que he conegut és meravellosa. Però la Lídia Guard, que ha parlat fa un moment, és una dona meravellosa que té una història fantàstica i que jo penso que val la pena que la porteu aquí, perquè és positiva, és activa, és intel·ligent, és bona persona, està preparada, tot, ho té tot. A més, és guapíssima.
És que, a més, sentint la veu, jo ja m'hi he emocionat. Té
sí,
una veu...
té una veu meravellosa.
És una veu
meravellosa, la veritat és que sí.
Doncs a moltíssimes...
I una gran artista.
La buscarem. Llavors, la...
No, només deixeu-me dir una cosa. No, ja està, l'últim. Que la gent més gran, més bona professional, més fantàstica a qualsevol àmbit, professional o personal, és la gent més humil, la més senzilla, la que menys va dient jo sóc això, jo sóc allò, val? Per això que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, que és una altra que em van ensenyar.
Doncs
i la
amb aquest missatge...
La Lídia i la gent que jo he conegut són aquesta gent meravellosa.
Doncs amb aquest missatge, que n'estic totalment convençuda que així és, posem punt i final a aquesta alegria de viure allí també, doncs amb la veu inconfusible de Queen, de Mercury, que era l'última recomanació que ens feia també la Maria Antònia. Una abraçada des de la distància i que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies per tot. Una abraçada molt forta.